Molt bona tarda, són les 7.
Notícies vespre. Karen Madrid.
El futur dels jutjats de Sabadell es decidirà abans que acabi l'any. Segons la consellera de Justícia, la sabadellenca Lourdes Ciuró, ara mateix hi ha dues opcions sobre la taula. La que demanen des del Col·legi de l'Advocacia de construir un edifici nou o una rehabilitació integral. Per Ciuró, rehabilitar suposaria un estalvi. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Hi ha una diferència econòmica substancial al fet de construir uns jutjats nous, a rehabilitar integralment els que tenim. Per començar, si poguéssim rehabilitar integralment els que tenim, una bona part de la inversió feta ja, per exemple, amb clima, que aquest any no ha donat problemes a l'estiu, la podríem mantenir, per tant, seria una cosa molt més sostenible. No hauríem de tornar a gastar una despesa que ja s'ha fet.
Cal recordar que l'Ajuntament ja té un terreny a l'Eix Macià reservat per la possible construcció d'uns nous jutjats. Catalunya ja té un pla de prevenció del suïcidi gràcies a la feina feta des del 2008 pel Taulí en aquesta matèria. El document que s'ha presentat avui inclou accions de sensibilització pels pròxims 4 anys. L'objectiu és reduir les temptatives i les morts per suïcidi un 15% de cara al 2030 i s'invertiran 15 milions d'euros per fer-ho possible. Tot plegat quan aquesta és la primera causa de mort en joves d'entre 15 i 29 anys. I en esports, el sabadellenc Òscar Trigo deixarà d'entrenar la selecció espanyola masculina de bàsquet en cadira de rodes. Trigo tancarà així la seva etapa al capdavant de l'equip nacional, on va tornar l'any 2017, tot plegat just després de tornar sense medalles dels Jocs Paralímpics de Tòquio. Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet, a les vies de so.
Notícies vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Els serveis. A aquesta hora, tot i les inclemències del temps, no hi ha incidències destacades a la xarxa viària més propera a Sabadell. Sí que n'hi ha, en canvi, a Barcelona, en un tram curt, concretament entre a la Ronda de Dalt, entre la Vall d'Hebron i Horta, on trobem trànsit dens en els dos sentits.
El temps.
I a aquesta hora tenim 24 graus a Sabadell, temperatures bastant més baixes que ahir a aquesta hora arran de l'episodi de pluges que tenim des de primera hora de la tarda. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Oriol Rodríguez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Les nuvolades al llarg d'aquesta tarda creixeran amb força, sobretot en zones de muntanya, tot i que s'estendran a bona part del territori, especialment cap a les comarques interiors. Unes nuvolades que, a més, s'espera que puguin deixar xàfecs localment forts i acumular quantitats superiors als 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. En aquest sentit, hi ha vigent un avís pel que fa a la intensitat de la precipitació. Uns xàfecs que localment aniran acompanyats de tempesta, fins i tot de calamarsa i pedra, i que afectaran especialment, com comentàvem, zones de muntanya de l'interior del territori, tot i que es podrien acostar també cap a la zona del prelitoral i al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La temperatura màxima tendirà a baixar, amb un ambient que, tot i això, es mantindrà encara força calorós i xafogós, amb vent de component nord i est, vent de gregal que bufarà moderat encara fins i tot amb algun cop fort a prop de la costa. A més, a l'espera que de cara a la propera matinada pugui repetir-se encara algun ruixat, sobretot cap al nord del país, mentre que serà sobretot al llarg de la tarda d'aquest divendres quan els ruixats i xàfecs tornaran a guanyar extensió, sobretot en punts de l'interior del Principat. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El Departament de Justícia decidirà a final d'any quina és la millor solució per acabar amb els problemes estructurals dels jutjats de Sabadell. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, la consellera Lourdes Ciuró ha assenyalat que els tècnics estan estudiant dues possibles solucions. D'una banda, la construcció d'un edifici nou a l'Eix Macià i de l'altra, la rehabilitació integral de l'actual. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. La sabadellenca ha comentat que els tècnics analitzaran quina és la solució més viable i sostenible econòmicament i que cap al mes de desembre emetran el seu dictamen. A partir d'aquell moment s'haurà de calendaritzar l'actuació per tal de resoldre les mancances dels jutjats el més aviat possible. Lourdes Ciuró.
Res ha de ser un pedaç, ni una construcció nova a mitges o mal feta o de pressa i corrent, ni una adequació integral que tingui alguna mancança. Per això també hem demanat estudis tècnics, en profunditat, per la salubritat i per l'estanqueïtat de l'edifici actual. Els garanteixo que farem una bona acció, la que sigui, la que decidim, que sigui sostenible econòmicament, que sigui, a més, un edifici sa.
L'advocacia local de la mà de l'Ajuntament de Sabadell porta anys reclamant una nova seu judicial a la ciutat. El consistori ja ha reservat uns terrenys a l'aparcament de sorra de l'Eix Macià per poder ubicar els nous jutjats en el cas que s'acabi optant per un edifici de nova construcció.
A banda del futur dels jutjats de Sabadell, la consellera Ciuró ha abordat altres temes durant l'entrevista d'aquest matí.
Així és, per exemple, s'ha referit a una de les polèmiques de les últimes hores, la suspensió de l'ampliació del Prat per part del govern espanyol. La sabadellenca ha carregat contra l'actitud de Madrid.
Quin és el problema perquè s'hagin fet enrere? Jo crec que és que mai l'havien volgut fer i que ha sigut un parany per part del govern espanyol. I aquí hem de mirar, no és el govern de Catalunya, és el govern de l'Estat que unilateralment ha trencat el seu acord. Per tant, si em permet, això deixa molt mal parada la relació de confiança que hi pugui haver amb un estat, amb el govern de l'Estat espanyol.
Sobre la convocatòria de la taula de diàleg amb l'executiu espanyol, Ciuró opina que Pedro Sánchez hi hauria d'assistir si té veritable interès en resoldre el conflicte català. D'altra banda, ha lamentat que la renovació del Consell General del Poder Judicial continuï encallada des de fa 3 anys i ha instat el president Carlos Lesmes a dimitir per forçar aquesta renovació mentre els partits majoritaris de l'Estat no es posen d'acord.
I no deixem de parlar d'obres perquè la renovació del carrer Indústria crearà 2.000 metres quadrats de superfície per vianants entre els carrers Sant Llorenç i Sant Joan. Serà una transformació que permetrà pacificar una zona que és a tocar de serveis municipals i escoles. Aquesta tarda s'ha fet una visita d'obres que ha seguit el nostre company Aleix Graell. Bona tarda, Aleix.
Bona tarda, Karen. En 7 mesos el so que sentiu de fons, motors i durant els dies de les obres la maquinària desapareixerà d'aquest carrer de la Indústria. La millora afecta el tram entre els carrers Sant Joan i Sant Llorenç i convertirà l'entorn del despatx Lluc i l'escola Sagrada Família en un espai de prioritat per al vianant, amb grans lloses de granit vermell com a superfície. La intenció és fer una ciutat més verda, com ha explicat Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell.
Fugir d'aquest concepte de la ciutat gris, no, que era molt típica, molt característica dels anys 90. Era un urbanisme molt dur, molt gris, de baix manteniment, i ara ens estem donant compte que no només va ser un error allò, sinó que hi hem de donar absolutament la volta. És a dir, fer un urbanisme molt més tou, molt més verd, que suposa doncs, més despesa en manteniments, però que també suposa una millor qualitat pel ciutadà. No? Primer perquè és més bonic, visualment és més bonic, però segon també perquè estem parlant d'un urbanisme molt més verd, que realment doncs, també ens ajuda en tot el tema de la lluita contra el canvi climàtic.
En total es pacificaran 180 metres del carrer, creant una nova illa de vianants de 2.000 metres quadrats. Les obres tenen un cost de 743.933 euros i es financien a parts iguals amb els fons europeus FEDER dins dels programes EDUSI i l'Ajuntament. Aquesta és una actuació que s'ha transformat de la que inicialment es volia fer a Tres Creus durant el mandat anterior. De fet, Farrés ha explicat que s'arribarà el 2023 amb 3 actuacions al centre. Aquesta, el carrer de la Indústria, el nou passeig i el pàrquing subterrani.
Gràcies, Aleix, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Els hospitals i administracions catalanes ja poden aplicar el Pla de Prevenció de Suïcidi de Catalunya amb mesures assistencials i de prevenció i sensibilització contra l'estigma des d'ara i fins al 2025. El document presentat avui incorpora l'experiència de l'Hospital de Sabadell, pioner en l'aplicació de l'anomenat Codi Suïcidi des del 2008.
De fet, el cap del Servei de Salut Mental Infantil i Juvenil del Taulí, Diego Palau, ha estat un dels 300 professionals que ha participat en l'elaboració del document. Per Palau, l'objectiu de reduir les temptatives i la mort per suïcidi un 15% de cara al 2030 és assumible amb els recursos que es destinaran a l'execució del pla.
La partida económica es de 15 millones de euros y eso dona garantías de la fiabilidad del plan. Cap pla que s'hagi presentat a tot l'estat espanyol ha tingut una dotació econòmica i, per tant, pues, d'alguna manera, les dificultats per implementar-lo són gigantines. No?
Entre les accions incloses en el nou pla hi ha mesures ja consolidades al Taulí, com el seguiment telefònic de les persones que han intentat treure's la vida. Per fer aquesta tasca en l'àmbit català es comptarà amb el suport del telèfon 061. D'altra banda, també s'han previst diverses accions de prevenció i de reducció de l'estigma. En aquest sentit, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, insisteix que les morts per suïcidi es podrien evitar.
Teníem també una altra dada, que és el 70% de les persones que han fet un intent en les setmanes o mesos anteriors han consultat en algun moment en els serveis sanitaris, però no han expressat mai la seva idea, no l'han expressat mai per aquest tabú que deia.
Tot plegat arriba en un moment en què el suïcidi suposa la primera causa de mort en joves d'entre 15 i 29 anys a Catalunya.
No abandonem la salut perquè una setantena de persones s'han vacunat avui contra el coronavirus al Centre Cívic de Can Puiggener. Les instal·lacions s'han obert avui i demà com a punt d'immunització sense cita prèvia. L'objectiu és posar facilitats a les famílies del barri que tenen poc contacte amb les tecnologies.
Els responsables d'aquest punt de vacunació reconeixen que l'acollida ha estat més aviat discreta, però qui s'ha acostat al Centre Cívic ho ha fet amb moltes ganes. És el cas d'una mare que ha portat la seva filla després de molts problemes administratius per rebre el vaccí. Assegura que tothom hauria de fer aquest pas.
Porque sí, es cierto, es muy importante la vacuna, porque no te puede volver a dar el COVID. Yo trabajo en sanidad y he visto que compañeras mías vacunadas hemos pasado el COVID y han vuelto los casos de COVID, pero ya no los lleva a un riesgo de hospitalización o algo, o sea, se les pasa leve. Y es por eso que de verdad quisiera que todos tomen conciencia y se vacunen, porque es muy importante estar protegidos.
Els interessats en vacunar-se al Centre Cívic de Can Puiggener podrien triar entre el vaccí de Pfizer de dues dosis o la monodosi de Janssen. Els podran rebre demà de 9 del matí a 2:15 del migdia i de 3:45 a 8:15 de la tarda.
Els factors ambientals i la contaminació són factors de risc per l'obesitat infantil. Són les dades d'un estudi fet per l'Institut Global de Barcelona a Sabadell amb més de 2.200 infants d'entre 9 i 12 anys que apunten que un 40% pateix sobrepès.
No és estrany pensar que la contaminació atmosfèrica, el soroll o la falta de zones verdes afecten el nostre cos. En el cas de Sabadell, en zones on hi ha gran concentració de trànsit, com la Gran Via, s'han observat diferències en l'índex de massa corporal. L'investigador de l'IS Global, Jerome de Bon, explica com.
I han vist que la contaminació pot alterar els mecanismes moleculars que originen l'obesitat, com pot induir la inflamació, l'estrès oxidatiu, alteració hormonal i la adipositat visceral, que són diferents mecanismes que també poden explicar que la contaminació pot entrar al cos i pot afectar el nostre metabolisme en una manera que augmenta l'absorció de la gasa i incrementa l'obesitat infantil.
Per zones, els investigadors han trobat que els barris més pobres registren més incidència d'obesitat infantil, amb altres factors com pitjor accés a recursos de qualitat o alimentació de productes frescos. El projecte desenvolupat per l'Institut de Salut Global és una de les línies d'investigació premiades a la Marató de TV3.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
Les dones o persones trans que treballin a l'Ajuntament i les empreses municipals podran beneficiar-se d'un permís de 12 dies anuals per menstruació o menopausa. La Junta de Portaveus ha aprovat avui de forma unànime una moció d'Esquerra Republicana. D'aquesta manera, Sabadell s'afegeix a altres municipis catalans, el primer va ser Girona, en impulsar un permís d'aquestes característiques.
La regidora republicana Glòria Llobet ha celebrat que la proposta hagi tirat endavant amb el suport de totes les forces, però apunta que encara hi ha un serrell per tancar, que el permís sigui retribuït.
La moció no ha sigut com nosaltres ens agradaria, no?, al final, perquè volíem que, i així seguirem defensant, que aquest permís creiem que ha de ser retribuït, perquè si s'han de recuperar aquestes hores, el que estàs fent és penalitzar doblement a les dones que s'acullen a aquest permís i, per tant, no és la finalitat d'aquest permís.
Llobet ha assenyalat que es portarà el tema a la negociació col·lectiva per tal de poder incorporar el nou permís al conveni laboral de l'Ajuntament i les empreses municipals.
Trencar la bretxa digital apropant-se als barris. Aquest és l'objectiu del nou servei de suport a la ciutadania per fer tràmits digitals que ha engegat l'Ajuntament de Sabadell en fase de prova pilot.
L'atenció es pot realitzar des del mòbil de l'usuari o des dels ordinadors. Eloi Cortés, regidor d'Acció Social, destaca la feina prèvia que s'ha fet per identificar les persones que més ho podien necessitar.
Ja tenim tota una sèrie d'usuaris que habitualment han de fer tràmits d'aquests i, per tant, aquí ja hi ha una feina, no?, prèvia d'identificació d'aquestes persones i de derivació directa, no?, a marge de totes les persones que amb la publicitat que en fem puguin venir, i la veritat és que aquest treball conjunt entre Acció Social i Promoció Econòmica, però al final no podem desdicar cap de les dues coses, dona molt bons resultats.
Es tracta d'una col·laboració entre Desenvolupament Econòmic, Acció Social i Cultura. De moment, les 6 persones de suport atenen a les biblioteques del Sud, del Nord i de Ponent. S'ha triat fer-ho a les biblioteques perquè són els espais oberts més directament a la ciutadania. D'aquesta manera s'aconsegueix trencar la bretxa digital.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Des del mes de juny passat, els veïns del barri de Nostra Llar han patit una onada de robatoris. Han crescut en nombre, però també són més perillosos, ho explica la presidenta de l'Associació de Veïns, Teresa Coret.
No només és el robo del pati, que això ja també ens hem anat trobant, si algú fa obres, doncs, prendre els ferros o alguna vela, alguna bicicleta, que això, clar, la gent inclús no ho denuncia perquè ho deixen córrer. Però ara ja ens havíem trobat això, que havien entrat a dintre i inclús, ja et dic, una persona dormint a casa.
Per aquest motiu, l'associació de veïns es va posar en contacte amb l'Ajuntament i la Policia Municipal.
Amb qui van acordar augmentar la presència policial a les cases de Cal Garcia per prevenir els intents de furt. Des d'aleshores asseguren que no s'ha denunciat cap robatori i que es veuen més agents als carrers. Per això estan contents amb la resposta municipal.
Estem contents amb l'Ajuntament en aquest cas perquè hem anat tots de la mà i la policia també molt bé i molt predisposada amb qualsevol problema, en tindrà més contacte, que crec que faltava una miqueta això, hem de tindre més reunions amb ells perquè hem quedat així, per anar més de la mà uns i altres i la veritat molt contents amb l'Ajuntament i amb policia.
Teresa Coret ha estat entrevistada al programa El Cafè de la Ràdio.
Detenen un home de Castellar del Vallès per estafar 500.000 d'euros a persones grans. Els Mossos d'Esquadra li atribueixen 7 delictes d'estafa.
Tot plegat arran de la denúncia d'una víctima de Tarragona que acusava un entramat d'empreses amb seu social al Vallès Occidental. Entre les operacions fraudulentes hi havia la venda de productes per sobre del preu recomanat, cobrar per productes o serveis no prestats, robar dades personals i bancàries o formalitzar contractes de crèdit que no s'havien sol·licitat. L'acusat visitava fins i tot les víctimes a casa seva, persones grans i algunes amb demència. Ell té 35 anys i la seva parella, de 29, també podria ser acusada. Tots dos viuen a Castellà.
Avui també és notícia...
Més de 500 atencions durant la Festa Major als punts liles de la ciutat.
La majoria joves d'entre 16 i 24 anys, un 71% dels quals eren dones. Des de l'any 2018, quan es van instal·lar 4 d'aquests espais a la ciutat, la xifra s'ha multiplicat per 6, arribant als 22 d'aquest any en diferents celebracions sabadellenques, a comptar fins la Festa Gran de la ciutat.
La Junta de Portaveus aprova una moció en rebuig a la construcció de murs a les fronteres.
L'organisme ha aprovat per majoria aquesta decisió, que també aposta pel compromís amb la defensa del dret humà al lliure moviment de les persones.
I l'òrgan dels portaveus municipals ha estat d'acord a demanar la sortida o arribada d'una etapa de la Volta Ciclista a Catalunya i la Vuelta.
Era una moció presentada pel grup municipal de Ciutadans i ha tirat endavant amb els vots del Partit Liberal, més el PSC, Junts i Podem, i l'abstenció d'Esquerra i la Crida.
Una bona temporada per gaudir-la, així és com defineix l'Associació dels Amics de l'Òpera de Sabadell la nova temporada lírica 2021-2022.
A l'octubre arrenca el Valverdi Sevilla. L'interpretaran un seguit de cantants que no han col·laborat encara amb els Amics de l'Òpera ni amb la Fundació Òpera Catalunya. Jordi Torrents, membre del Consell Executiu i director del programa Parlem d'Òpera, explica com s'escullen les obres a representar.
Primer és mirar òperes que faci temps que no les fem, que ja portin un temps fora de les nostres temporades. Sempre una mica òperes que siguin, entre cometes, comercials, no? Perquè nosaltres, per voler, voldríem fer coses bastant més rares, però a vegades doncs, t'has de refrenar una mica, no? Una altra també és una mica ens hem de posar d'acord amb els teatres del circuit.
A finals d'abril torna la primera obra que es va comentar al Parlem d'Òpera, Rigoletto. Don Pasquale, l'última de les òperes bufes italianes, es podrà veure al febrer i amb motiu del 150è aniversari del naixement d'Amadeu Vives, el mes de novembre es farà el concert que du el seu nom. Ben aviat, les entrades per tots els muntatges operístics que inclouen el cicle d'Òpera Catalunya es posaran a la venda.
Fins aquest diumenge es pot veure el documental Matrones, rodat a Sabadell, al Teatre Gaudí de Barcelona, acompanyat de balls flamencs.
Una combinació d'arts i estils que ha sorprès les mateixes llevadores protagonistes del projecte, Olga Segarra i Gemma Cazorla. Les dues han estat convidades al programa al matí amb el director de la producció, Manel Borràs, que ha explicat el seu origen.
Surt sense voler, perquè jo treballo com a auxiliar sanitari a l'Hospital Parc Taulí i va sortir la idea de donar... constància de la feina de llevadora. Parlen un dia i un dia vam parlar de mestres. Per què no fem un documental sobre llevadores? Però això va canviar quan vaig conèixer tant a Paula, Ivan i a Tina, perquè no portar la seva feina a l'art. I va sortir, sense voler, una reflexió de portar la feina de llevadora a l'art, a la música, a la dansa...
El documental va ser rodat al Parc Taulí, a Sant Fèlix i a altres espais de la ciutat. Oh, 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 oh.
Estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera, ja tornem a ser aquí. La temporada número 12 comença a primers de setembre i esperem estar amb vosaltres doncs, durant tots els propers 10 mesos.
La Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell presenten Parlem d'Òpera cada dijous a les 8 del vespre.
Nosaltres aquí al peu del canó en Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell.
Parlem d'Òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Fora de Sabadell i la comarca.
El Tribunal Superior de Justícia a Catalunya ha tornat a denegar l'obertura de l'oci nocturn de forma cautelar que havia demanat FECASARM.
La patronal protestava contra el tancament de la restauració a 1:15 de la matinada i el tancament de locals musicals nocturns sense espai a l'aire lliure. Els magistrats no hi estan d'acord i al·leguen que les mesures són la pròrroga de mesures anteriors, que les dades epidemiològiques encara no són bones i que si es reobrís el sector estarien prejutjant la qüestió i donant-li la raó a la patronal abans d'arribar a judici.
El preu de la llum marcarà demà un nou màxim històric, fins als 152,32 euros de mitjana per megawatt hora.
Aquesta xifra suposa un increment de quasi el 7,5% en 24 hores, ja que el preu fixat per aquest dijous és de 141,71 euros. Durant la jornada de demà, el preu màxim assolirà l'electricitat amb 159,31 euros megawatt hora, concretament entre 9 i 10 del matí, mentre que el mínim serà de 146,29 euros megawatt hora entre 5 i 6 de la tarda.
I el Banc Central Europeu ha decidit reduir la compra d'actius sota el programa antipandèmia.
La institució monetària va decidir al març augmentar el ritme de compres per evitar un enduriment de les condicions de finançament, però en les condicions actuals ho consideren innecessari. D'altra banda, la cúpula del BCE ha decidit mantenir el 0% els tipus d'interès d'operacions principals de finançament, el 0,25 el de facilitat de crèdit i el 0,5 el de facilitat de dipòsit.
Esports.
Us avançàvem en titulars. Òscar Trigo no seguirà al capdavant de la selecció espanyola masculina de bàsquet en cadira de rodes. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El tècnic sabadellenc ho ha avançat a l'hotel suís d'aquesta casa després de tornar dels Jocs Paralímpics de Tòquio amb el regust d'haver tingut a tocar les medalles.
A l'espera de resoldre la seva situació amb la federació, Trigo tancarà la seva segona etapa al capdavant de l'equip nacional, el qual va tornar l'any 2017 després d'haver-lo entrenat entre el 2009 i el 2014. Segons l'extècnic del Global, la selecció necessita un nou líder.
Fas la primera reflexió, independentment del resultat, no? De què pots arribar a portar a la selecció? La primera resposta és que la selecció necessita una veu nova, segur. A partir d'aquí, lògicament, doncs hem de parlar amb la federació i hem d'acabar de perfilar quin és el futur més pròxim amb selecció. Però, vaja, ja us puc dir que el canvi de veu ha de ser sí o sí, perquè comença un nou cicle paralímpic i jo no estaré en aquest cicle paralímpic, ho tinc claríssim.
El Japó, després d'una primera fase per emmarcar, Espanya va tenir la desgràcia de creuar-se a les semifinals amb els Estats Units, segona de l'altre grup. A més, el principal generador de l'equip, Asier García, es va lesionar les costelles. Amb tot, el combinat de Trigo va perdre el partit pel bronze contra la Gran Bretanya, un desenllaç que ha suposat d'un pal dur de digerir.
Quan tens una expectativa molt elevada de la competició i no assumeixes o no assoleixes l'objectiu, lògicament la patacada és més forta, no? Perquè no anem a viure una paralimpiada, anem a competir una paralimpiada.
Trigo començarà ara una nova etapa a la banqueta del Barça en cadira de rodes, a qui ja va dirigir entre els anys 2002 i 2009.
En futbol, el Centre d'Esports Sabadell ha fet avui el penúltim entrenament abans de viatjar demà mateix cap a les Terres Alacantines per enfrontar-se dissabte a les 7 a l'Alcoyano. Serà la tercera oportunitat per sumar la primera victòria de la temporada i, de retruc, els primers gols.
De moment, el comptador segueix a 0 en els primers 180 minuts. Per trobar un inici similar, ens hem de remuntar a la temporada 2012-2013, quan Aníbal va trencar la sequera a la quarta jornada en un Sabadell-Almeria. Néstor Querol, que va actuar per moments com a davanter davant el Sevilla Atlético i la Balona, admet en part la seva responsabilitat.
És complicat, no? Sabíem de la dificultat d'aquesta categoria. Sí. Ho hem intentat, crec que ho hem intentat per totes les formes. Està clar que ens està costant. És important tindre la porteria a zero. Anem a treure les coses positives. i està clar que ens tenim que ficar les piles en la part de davant perquè tenim que començar a crear més ocasions, a marcar gols i sobretot el més important és sumar 3 punts.
Néstor és un dels dos valencians que hi ha a la plantilla d'enguany, juntament amb el porter Emilio Bernat, i ha visitat el Collao en un bon grapat d'ocasions. El del Grau recorda la complicació d'un camp on el Sabadell no aconsegueix guanyar des de l'any de l'ascens amb Lluís Carreras, en el qual es va imposar 0-1 amb gol d'Albert Puigdollers.
Està clar que el Collao és un camp molt, molt complicat, la gent també apreta molt. Sabem que, com he dit abans, no? la categoria serà molt, molt complicada, no seran partits fàcils, que la gent no es pense que guanyarem tots els partits 3-4-0. Està clar que tenim un gran equip i tenim la responsabilitat de començar a treure els 3 punts, però serà molt complicat totes les setmanes guanyar.
A l'Alcoyano, el tècnic Vicente Parras tindrà l'única baixa per lesió del migcampista Juanan Casanova, que l'any passat li va marcar el Real Madrid en Copa del Rei. L'àrbitre, conegut avui, serà el manxec Luis Fernando Collado López, amb el qual el Sabadell no ha coincidit mai. Demà, els homes d'Antonio Hidalgo faran l'últim entrenament de la setmana. Al migdia compareixerà en roda de premsa el tècnic de Canovelles i a la una sortirà l'equip cap a Terres Alacantines per disputar aquest Alcoyano Sabadell dissabte a les 7, des de mitja hora abans, el Sabadell en joc.
Iker Pajares torna demà al circuit internacional d'esquash després de l'abandonament forçós a l'Open britànic pel positiu d'un passatger del seu avió. Recuperades les sensacions amb la victòria el cap de setmana passat, el primer PCA de la Federació Espanyola, l'esquashista sabadellenc ja es troba al Caire preparat per debutar a l'Open d'Egipte.
Un torneig platí on s'hi aplega l'elit d'aquest esport. Els 8 caps de sèrie es troben en el top 10 del rànquing PSA. A més, d'aquests 8, 7 juguen a casa i, segons Pajares, això els fa el doble de perillosos. En el seu cas, el del Malibu Esportiu admet que té una estrena a priori assequible contra l'esquashista de Hong Kong, Quang Lau, número 73 del món.
Tinc un bon quadre, no em puc queixar, m'ha tocat molt un bon emparellament i ara queda aprofitar-lo, no? Jugo divendres primera ronda contra un jugador de Hong Kong, que ja hi he jugat diverses ocasions i sempre he guanyat, i en cas de que guanyés primera ronda tindria una segona ronda també bastant accessible, bastant assequible també per guanyar, així que toca aprofitar el quadre, aprofitar aquesta ocasió que se m'ha obert en aquest campionat i fer-ho bé i competir el millor possible, sobretot aprofitar aquestes oportunitats que són poques en aquests grans slams.
El debut de Pajares a l'Open d'Egipte serà a 2:45 de la tarda de demà. En cas de passar a la segona ronda, es veuria les cares amb el nord-americà Harity o amb el qatarià Aslan Amjad, tots dos per sota seu en el rànquing mundial.
I acabem parlant del Cercle Sabadellès, que ja treballa amb els nous responsables de la secció de tennis del club. Després del fitxatge del fins ara director esportiu Bruno Barrientos pel Barcelona, aquest mes de setembre s'han estrenat Roger Porta i Mariano Omedici com a director tècnic i responsable de l'escola i l'àrea de competició, respectivament.
El primer ha treballat de la mà de figures de la talla de Jordi Arrese i a la Federació Catalana fent tasques a les seves diferents seus, mentre que el segon era el director de l'escola de tennis del Natació Sant Cugat. Porta ha explicat a l'Hotel Suís els principals objectius amb els quals treballen ja a la carretera de Bellaterra.
Muntar estructures, intentar treballar bé amb recursos humans perquè al final són els que et fan triomfar, i llavors el que a mi m'agradaria és que amb aquests 4 anys d'aquesta nova junta directiva que em recolza totalment, amb el president en Riba al davant i el del Barco i el seu Ane també, doncs deixar-los que en 4 anys em diguin que l'escola ha millorat molt, que l'equip tècnic ha millorat molt i que tenim escola per molts, molts anys.
Del 3 al 6 de novembre, les instal·lacions del Cercle també acolliran el Campionat d'Espanya Absolut per Equips.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 9 de setembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.